catalana, per exemple, i et fessin triar entre la Kings League i seguir jugant a futbol federat en qualsevol dels clubs que poguessis jugar, Sant Andreu, bueno, que és aquesta tercera, no? Sant Andreu, Europa, etc, però qualsevol equip de primera catalana, què triaries?
Hauria de veure les condicions també que t'estan oferint a cada lloc. Òbviament, sincerament...
Sí, igualtat de condicions econòmiques que solen ser... Bueno, sabem el que cobren els jugadors de la Kings League, que poden ser més o menys similars a dia d'avui en qualsevol equip de primera catalana de cert nivell o així, no? Amb igualtat de condicions.
Probablement, veient el potencial que té, com ha anat, com ha arrasat i realment... el que crec que creixerà, perquè jo sincerament penso que creixerà exponencialment, possiblement triaria estar a la Kings League si em fessin triar.
Sí, sí. Jugaràs el segon split aquest de maig a juliol, ara?
En principi sí, jo vaig dir, mentre el president i el cos tècnic i demés segueixin comptant amb la meva presència, jo estaré encantat d'anar.
El que hem de veure és on, no? Perquè s'haurà el mercat de fitxatges.
Sí, ara hi ha un draft.
Correcte, nosaltres per sort el tema de jugadors 11 i 12 ho tenim una miqueta més fàcil, perquè com a mínim podem decidir on volem jugar en cas de que algun altre equip vulgui fitxar-nos.
I com veus la Lliga pel Barça i el Girona, ja que vas estar aquests dos equips, se salvarà, no?
Home, jo sincerament penso que l'objectiu hauria d'estar més lluitant per estar entre els 10 primers que per salvar-se. Sincerament jo crec que té molt bon equip i la manera que té de jugar, els plantejaments que fa, fan que pugui estar, ja et dic, entre els 10 primers classificats, 100% segur. Així que, home, espero i desitjo que sí que salvin, i penso sincerament que salvaran. I el Barça, doncs, després de l'últim partit, crec que té una situació molt de cara, molt factible per emportar-se el títol de Lliga.
Esperem que sí sigui. Carles Planas, sí, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
A vosaltres, una abraçada. Una
adéu, adéu. 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 Hi ha ganes, no?, que torni la Lliga ja. Elx, recorda que estava marcat al vermell al calendari, no? Partit trampa.
Si no fotem,
Són les 12 de la nit i estem parlant de la Kings League.
Però aquests dies, fent una mica de repàs... Jo desitjo que aquest tram final de la Lliga al Barça no se li faci llarg, perquè quantes baixes tenim?
Ara mateix, mira, Araujo i De Jong són dubte. I
Araujo sembla que arriba.
Sí.
Dembélé. Podria jugar Elx fins i tot, però igual reserven, però jugarà el clàssic. Però no. Frenkie compta.
Pedri està fora.
Pedri està fora. Dembélé.
Christensen està fora. I Dembélé ja veurem.
Imagina't jugar contra el Madrid, clar, sense...
Això és el que em venia a referir.
Frenkie ni Pedri. Sí.
I encara queden alguns partits internacionals. Avui que sapiguem, Koundé i Lewandowski estan bé, però, per exemple, no? Demà juga la selecció espanyola, amb Gavi, amb Balde, que són futbolistes importants.
No, Gavi no crec que jugui titular demà.
No. Però... No, però vull dir que s'ha d'estar tens, que no es lesioni ningú
més. I ja veurem si serà titular indiscutible, Luis de la Fuente.
No ho tens clar,
Bueno, jo crec que demà jugarà amb Ceballos i Oyarzabal, que són els seus, sobretot Oyarzabal, en aquella zona, són els preferits, i a part, si veus com va jugar l'altre dia la selecció espanyola, en el lloc on destaca Gavi en el Barça va jugar Iago Aspas, i va tocar tres pilotes.
José Lu l'altre dia va ser.
Sí, el Pla B.
El Pla B. El qui va salvar les castelles del foc.
El Pla B va ser que a Noruega no tingués Haaland. Sí, l'arriba a tenir, veuràs on va el Pla B.
També és veritat. Abans de preguntar-vos per Ansu Fati, que el Roger ens expliqui una mica com ha anat aquesta trobada entre el Barça i l'entorn d'Ansu Fati, una trucada més sobre la Kings League, que és, això ara ho comentava el David, els equips que s'han vist afectats, no?, amb alguns jugadors de primera catalana o tercera federació que s'han vist afectats, de fet...
Avui... Jo tinc un fill a primera catalana.
Ah, sí?
Jo sí, el Turó de la Peira.
Però allà no s'han vist afectats.
I no li agrada la Kings League, per exemple.
No,
ell creu en el futbol 11, de sempre i tal.
Però
hi ha molts altres jugadors que... Bueno, suposo que vas amb el cas del Sants.
Sí, a la Unió Esportiva Sants avui hi havia una piulada, no?, d'un tuitaire que explicava això, no?, que la Unió Esportiva Sants ahir es jugava la salvació a tercera federació contra la Vilafranca i que un jugador, Christian Ubon, va preferir anar a la Kings
MVP
League, no?
De la...
MVP, no l'han fet? De la
Kings League.
De la Kings League. Bé, el president de la Unió Esportiva Sants, el senyor Joan Forcadell. Hola, president.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Què en pensa de la Kings League i de que un dels seus jugadors, el Christian Ubon, ahir no pogués jugar aquest Vilafranca-Sants i anés al Camp Nou?
Bueno, farem dos temes, no? pel tema particular del xicot, del Cristiano Bon, pues me n'alegro que ell pugui gaudir i disfrutar d'aquesta oportunitat que ha tingut, sent pues, el golejador i MVP d'aquesta competició. Però si haig de parlar del tema institucional i el tema que ens interessa al nostre club, pues estem decebuts per la decisió que va prendre el jugador, perquè nosaltres des d'un principi havíem pactat amb el jugador que ell estava a la disciplina dels Sants i el deixàvem anar a jugar a la Kings League sempre i quan prioritzés a l'equip. Vale? Nosaltres estem a tercera ref. Com ja sabeu, pues, estem en una posició de descens i aquest cap de setmana jugàvem un partit molt important per nosaltres que era contra el Vilafranca i amb el que ens podíem o bé sortir del descens o bueno, enganxar-nos una miqueta més al partit.
Que el vau perdre, per cert, per 3-2.
El vam perdre, desgraciadament, després de tot l'esforç que van fer els nanos i el gran partit que van fer, vam tindre per
llavors
sort, que amb el minut 92 vam perdre el partit.
Sí. Imagina't. Llavors, prendrà alguna mesura, president, amb això que diu, amb el jugador, amb el Cristiano Bon?
Mira, avui hem fet una reunió d'un petit grup de companys de junta analitzant el tema amb l'estaf i demà acabarem de concretar una miqueta aviam quina decisió volem prendre, no? Ell fins ara havia sempre compaginat la mar de bé, vull dir, venia a jugar el partit el diumenge al dematí amb nosaltres i després se n'anava ràpidament, pues, a vegades inclús no es dutxava per anar cap a la zona franca, que els diumenges de la tarda tenia això. Nosaltres esperàvem que aquest diumenge fes el mateix. Tot i jugant a Vilafranca, creiem que ell tenia temps suficient per anar a jugar
Camp Nou,
al Camp Nou.
Sí.
Vale? Però creiem que el Christian, pues, bueno, envoltat de tot aquesta de tot aquest circ mediàtic i tal, doncs va rebre bastantes pressions perquè no vingués al partit nostre. Per part del seu equip, el seu president, o no sé, o els mateixos companys, doncs, bueno, jo puc entendre que ells intentessin preservar-lo que pogués tenir una possible lesió, que després no pogués estar 100% al camp, però si ho havia fet altres jornades, ho podia fer tranquil·lament aquesta.
Que, per tant, es planteja prescindir dels seus serveis, potser, pel que intueixo.
Bueno, és una decisió que està sobre la taula, però hem d'acabar d'escoltar totes les parts i, com ja ho hem dit a diferents mitjans, pues demà tenim una reunió definitiva amb tots els companys de junta i prendrem la decisió que creguem més oportuna i ja farem el comunicat oficial que s'hagi de prendre.
Ja. Ha estat un bon enrenou això de la Kings League, no? Perquè sé que el Sant Bullà ha fet fora alguns jugadors. Bé, hi ha un jugador que es diu Ishang Benamar, que també va denunciar a les xarxes socials que la Unió Esportiva Sants havia prescindit d'ell per anar a fer uns entrenaments a la Kings League, i hi ha molts més equips perjudicats, no?
El cas aquest de l'Ishang no és ben bé com ell ho explica, no va ser el motiu principal el fet de que anés a entrenar sense permís del club, sense permís de l'estaf tècnic, quan estaven avisats de que no, a partir de certes dates ja es va comunicar a tots els jugadors que ningú demanés per anar, perquè ens trobem en una situació de que tenim la plantilla molt, molt curta per motius de lesions i baixes que hem tingut, i aquest noi pues, no va fer cas i ens vam assabentar per altres persones que havia anat. Però no va ser el motiu principal. O sigui, ell ha enfocat tot això perquè va anar a la Kings League. Però han sigut uns motius de vestidor, uns motius de conducta amb l'estaf, i l'estaf va prendre la decisió, però el que passa que s'ha ajuntat amb el de la Kings League i ell ha volgut fer tot el rebombori de que per què ha anat a la Kings League se'l va fer tot fora, però la realitat no és aquesta.
Va. Queda clar. Doncs bé, estarem pendents a veure quina decisió pren la Unió Esportiva Sants, senyor Joan Forcadell. Moltíssimes gràcies.
Molt bé. Escolta'm, volia...
I molta sort. Digues.
Moltes gràcies. Volia aprofitar i saludar el David Bernabéu, perquè tot i que igual ell no em posa cara, el meu fill va coincidir amb el seu a l'època, a l'etapa que van estar a l'Europa B, la temporada del Covid.
L'Europa ve, l'any de la pandèmia, diu, eh?
Ah.
Correcte.
Forcadell, és el que es diu, bé.
Sí, el Joan Forcadell era meu fill.
Ah, també.
I tu també, David, també ens veiem amb els partits, el que passa que no ens coneixíem i, evidentment, no... Però bueno.
No, doncs ostres, ja intentaré posar-te cara.
Ja passarem el contacte, home.
Doncs escolta'm, si... ja t'he dit que el meu no creu en la Kings League. Si vols fer alguna oferta per tercera ref, tu mateix, eh?
Bé, pacteu-vos-hi fora d'antena, si va ser. No, sort a la Unió Esportiva Sants, ara que sí que teniu la Grama, Poble Mafumet, Tona i Peralada, no?
Tona i Peralada. Sí. Ho posarem tot al foc i com sempre fa la Unió Esportiva Sants, lluitaran fins al final. No vendrem abans del peix que... O sigui que intentarem per tots els mitjans salvar la categoria.
Mantenir-se.
Ho tenim difícil, eh? Però bueno.
Molt bé. Aviam si ho aconsegueixen. Gràcies, president.
El David,
gràcies a vosaltres.
Adéu. El David acaba de demostrar que en això de l'esport el pitjor són els pares.
Sempre. Exacte. Totalment.
Tens tota la raó del món.
Sí. Que jo estava calladet, no deia res.
Totalment.
Sí, però al final no pogués estar.
Ha sigut una temptació molt gran.
Bé, conseqüències, no?, de la Kings League, també, que avui doncs, hem vist a través de les xarxes socials i volíem saber exactament què havia passat, a veure si la Unió Esportiva Sants decidís prescindir o no d'aquest futbolista Cristiano, que va ser escollit el millor d'aquesta primera temporada de la Kings League. Per rematar la tertúlia, a veure, Saperes, el Barça s'ha reunit avui amb Ansu Fati, bé, amb l'entorn d'Ansu Fati aquest matí.
Sí, ho han fet Mateu Alemany i Jordi Cruyff, una trobada, pel que ens diuen, una més de les que van mantenint amb el seu entorn per parlar de la situació del jugador, però també ens deixen clar que no han entrat a parlar del seu futur i d'una possible sortida d'Ansu Fati del Barça, més que res valorar la situació actual del jugador. Avui mirava números de com està Ansu ara mateix, 38 partits en totes les competicions, 13 titularitats, 25 suplències d'Ansu Fati aquesta temporada. 9 a la Lliga, cap a la Supercopa, cap a la Copa de titularitat, 2 a la Champions, 2 a l'Europa League.
El doble de vegades suplent que titular. Bé, ja tindrem temps de parlar-ne d'Ansu Fati, del retorn de la competició del Barça. Avui hem tractat més temes extraesportius com el finançament de l'Espai Barça, que s'ha de tancar en les pròximes dies barra setmanes, i aquest fenomen de la Kings League. Però una opinió també per tancar la tertúlia d'avui, Santi, Antoni, David, d'Ansu Fati. Antoni, què? Com el veus? Te'l quedaries? Creus encara en aquest futbolista?
Complicat. Jo crec que és d'aquests casos desconcertants, perquè li hem vist una primera part que ens feia somiar amb que gairebé el relleu de Messi el teníem davant dels ulls, i després hem tingut una sèrie de decepcions vinculades, això sí, a les seves lesions. No? Vull dir que no dic que no hi hagi una causa objectiva que les expliqui. No ho sé, jo estic en aquesta fase de desitjar el millor, però més enllà d'això no puc dir res.
Benaveu.
Té mala peça al taler. O sigui, jo el que sé de la reunió d'avui és que el pare està preocupat, està enfadat. L'entorn del jugador entén que el jugador hauria de jugar més minuts. Jo estic explicant els detalls. Sí. Hauria de jugar més minuts dels que... És a dir, ells fan una comparació entre alguns jugadors que han entrat, que ho han fet bé en algun partit, i després han tingut més continuïtat que la que ha tingut Ansu quan en algun partit o alguna mitja hora ha estat relativament bé. No? I en principi el que jo sé és que descarten la sessió, és a dir, volen que l'entrenador i que el club centri el missatge a final de temporada. Si les coses continuen com fins ara, la recomanació al futbolista, que de moment vol, el nano es vol quedar, però la recomanació serà que es busqui una sortida. El club en principi vol que compleixi el seu contracte, però la sensació que hi ha, insisteixo, per part de l'entorn del jugador, és que això no pot continuar d'aquesta manera.
Mal símptoma, però, quan has d'anar a trucar a la porta a demanar minuts, eh?
Ja.
No,
sí.
Té bon...
No. Santi.
Jo tinc la sensació de que el Barça el vol vendre i que és una solució de final de temporada. Tinc la sensació de que Xavi confia poc. No li dona minuts ni confiança suficient per poder tenir una certa continuïtat en el que és el ritme de joc i poder demostrar el que era i el que és un jugador que s'ha posat el 10. O sigui, que ha acceptat posar-se el 10 a l'esquena, després de Messi. Jo, particularment, me'l quedaria el que totes les proves mèdiques que se l'han fet diuen que està perfecte, o sigui, que no hi ha cap problema físic amb la recuperació de les lesions que ha tingut, i que suposo que també dintre del cos tècnic hi ha una certa por a que si se'n va i triomfa a un altre lloc, és un cop. Però jo crec que el que necessita és confiança, més continuïtat, més minuts. I que amb això jo tinc la sensació de que si no tornem a veure el gran Ansu, serà un Ansu segur en condicions de jugar bé al Barça.
Veurem com acaba aquest capítol. Tindrem temps de parlar-ne. Quan ens retrobem dilluns que ve, el Barça ja haurà tornat a la competició. A veure com li ha anat el Martínez Valero. Jornada important, Toni. Sí. Ja fa dies que ho repetim.
Com amargueu el dissabte...
ens en recordarem.
Igual no vinc dilluns.
No,
ja t'ho dic.
Setmana important perquè el partit de dimecres que ve...
Aquest sí que és important, dimecres que ve. Ai, ai, ai. A veure com tornen els internacionals. Santi Noll, Antoni Bassas, Bernabéu, gràcies.
Que vagi molt bé.
Una abraçada. Saperes, fins ara.
Fins ara.
Vinga, tanquem tertúlia i farem canvi a la taula de l'estudi de RAC1. Entrarà el Joan Josep Pallàs. Avui no sabeu de què vol parlar. No té nom la Kings League, m'ha dit.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Això no té nom. You don't know what's going on. You've been away for too long. You can't come back.
You can pass me in my mind. Marxen Santi Noll, Antoni Bassas i David Bernabéu i entre l'estudi i el cap d'esports de La Vanguardia, Joan Josep Pallàs, i seguirem parlant de la Kings League. Hola, Joanjo.
Què tal, Aleix, com estàs?
Què tal? Bé, bé. Sí. Va ser el que t'he sentit aquest matí amb el Basté, no? I dic, anem a aprofundir sobre això, avui que li tocava a ell a la zona té nom. Va ser el Camp Nou, no?
Sí, vaig estar una estona, sí, per veure en directe i perquè, bueno, vaig anar acompanyat del meu fill i...
Un adolescent,
i perquè no? Si un vol parlar de les coses ho ha de fer amb coneixement i... Jo ja havia seguit alguna cosa molt poca de la Kings League a través de Twitch, etc. Evidentment a través del meu nano, però volia veure l'espectacle en directe i ho vaig fer, sí.
No. I
vaig,
què tal?
No em va enganxar, vull dir, no vaig connectar. Vaig marxar abans de que acabés.
Sí, eh?
Sí.
Quan vas aguantar? Eren 7 hores, quan vas aguantar? No, si ho vols explicar.
Dues i pico,
bé.
Sí. També t'haig de dir que hi havia problemes de so que al Camp Nou i que jo crec que segurament era més fàcil seguir-lo des de casa que des de l'estadi, perquè hi havia converses entre els streamers i el vídeo amb el que començava una mica l'espectacle del segrest del Gerard, del Piqué, que eren difícils de seguir allà. Clar, jo no formava part del públic que ja venia convençut d'entrada i per això em va sobtar més que la gent no es queixés.
Tia. I què et va sorprendre més? Tu anaves, no?, també amb visió periodística, què et va sorprendre? Perquè, aviam, fotre 92.000 persones al Camp Nou té mèrit.
A mi em va sorprendre que no em sorprengués res.
Tia, endavant.
No, però és una mica del que vull parlar. Jo estic molt... jo assumeixo i reconec i m'agrada el bany d'èxit que va haver ahir al Camp Nou i em sembla perfecte. A més, conec gent que està involucrada en el projecte i em sembla superbé. Crec que està molt bé, a més, que Barcelona, en certa manera, lideri un producte que és emergent, perquè això s'expandirà i crec que és aviam, l'emprenedoria forma part una mica del que tots volem que recuperar de Barcelona, etcètera, etcètera. Però també reclamo, i aquí és una mica la base de l'això no té nom, doncs el dret a la dissidència, o a... Dissidència, igual estic exagerant una mica, sí. Però a poder dir que no t'enganxa una cosa pel sol fet de que la gent massivament li agradi. I sobretot sense ser considerat un tio caspós, diguem. O sigui, el fet de criticar una idea nova no et converteix en un nostàlgic, entre altres coses perquè jo odio la nostàlgia. O sigui, la nostàlgia, el tio que està, o la tia, que està constantment recordant els temps passats com si fossin millors, aquell refrany famós de cualquier tiempo pasado fue mejor, que per cert, he mirat la traducció.
Ah, a veure com és.
Temps passat,
sempre envejat.
Temps passat, sempre envejat. Sí. És maca, també, en català.
Sí, és maca. Doncs no em reconec amb aquest tipus de gent.
Però... Vull dir que ets un tio obert a noves experiències.
Absolutament.
I no et va enganxar a la Kings League. Exacte. I no passa res per dir-ho, clar.
I no passa res. Jo crec, o sigui, vaig veure, això ho he dit aquest matí al Basté, crec que és un producte molt adreçat a la gent jove i als nens, fins i tot, i està molt bé que sigui així, i és obvi que la idea és bona perquè ha connectat moltíssim. Hi ha milions de persones d'aquesta franja en particular que estan gaudint, disfrutant d'aquest nou producte. Però jo, a mi no m'agrada, i crec que és bo que no li agradi als pares dels fills que sí que els hi agrada, i m'explico. Jo detesto els pares que volen fer-se'ls enrotllats i fan veure que els agrada el mateix que els agraden els seus fills. O sigui, els pares, històricament, des de les coves del Dimira, m'entens? Sí. Es rebel·len contra els pares a través dels gustos, dels costums, de la rebel·lia, etcètera, etcètera.
Això en diu les generacions i el pas del temps, és això, sí.
És que per això el món evoluciona, i per això el món canvia. I si els nens, els fills i els pares els agradessin les mateixes coses, no hi hauria evolució de l'espècie. Vale? Estic una mica profund.
No, però està bé, està bé, clar.
Per tant...
Que no ha d'anar de Paraguai, tu, per tu, des del teu punt de vista.
Jo no. Els pares no som amics dels nostres fills, som pares dels nostres fills.
No, clar, jo no sóc pare encara, però m'ho puc arribar...
Doncs davant, quan el tinguis, davant meu no diguis que ets amic de l'un.
Val.
I repeteixo, perquè no vull... m'encanta, i estic content pel Gerard Piqué, estic content pel Gerard Romero...
Jo també.
Estic content per l'Oriol Carol... a mi em sembla que l'han encertat, i que això és un... pot ser un canvi de paradigma, no ho sé, però també ha de tenir la gent el dret que no li agradi alguna cosa. Tampoc estic exagerant, tampoc la gent em mira malament pel carrer, ni res, però crec que no...
Tens la sensació que vas a contracorrent.
Exacte.
Sí.
També està bé, de tant en tant.
No, però jo entenc el que vols dir, és a dir, quan eres jove, almenys en el meu cas, m'agradaven una sèrie de coses que quan he anat madurant ja no m'agraden, no? Per tant, es pot arribar a entendre que una persona jove, que és qui majoritàriament va dedicat a aquest producte d'entreteniment, li agradi molt això, i potser el teu fill d'aquí 10 anys diu, hòstia, no, m'avorreix això ja, sí, no? Sí. M'avorreix, perquè ara hi ha el debat de si la Kings League ha de reinventar el futbol, no? Jo crec que són dues coses molt diferents, i els mateixos productors de la Kings League ho diuen, no? Que no volem competir amb el futbol, perquè no, nosaltres fem una altra cosa, que és entreteniment, no?
Sí, jo crec que és normal que el debat s'alimenti, sobretot després de veure el Camp Nou amb 90 i pico mil persones ahir. I jo crec que la resposta la tindrem amb el temps. I aquí sí que és veritat, la resposta la tenen la nova generació. Ells seran els que decidiran si el futbol tradicional està perdent tant d'interès, com diuen, com perquè el futbol tradicional acabi agafant coses que proposen formats com la Kings League, com la Kings League està parasitant el futbol, perquè, de fet, la Kings League sense el futbol no seria res. Ahir hi ha moments o escenes en les que el Camp Nou crida cantar l'himne o un dia de partit, o crida Messi, Messi, Messi.
Sí, o es va cantar el sí de Cristiano. Sí.
Això és una de les coses que em va fer abandonar l'estadi, per cert.
Es va profanar.
És una profanació inadmissible. I acceptada per públic. Ahir.
Ja, però ja es dona la curiositat, la peculiaritat, diguem-ho així. Per això jo defenso que no és tant un esdeveniment esportiu, és que la mateixa gent de la Kings League ho diu, és més un espectacle. És a dir, ahir les 92.000 persones, la gran majoria, anaven a veure els presidents del club. Mm-hmm. No anaven a veure... Potser sí que n'hi havia algun que volia que guanyés un equip perquè li cau bé l'streamer, però van a... La clau de tot són els streamers. És a dir, si ahir al Camp Nou venen els 12 streamers i fan concerts, xerrades i batalles de gallo durant 7 hores, potser s'hi queden les 90.000 persones. Sí, no té massa més a veure amb
el futbol. Però jo estic convençut de que els que creen les transmissions de futbol, la del tradicional, estan ara pensant, com ja ho han fet, com ja s'han vist exemples, en canviar les transmissions, en fer que la gent interactuï durant les transmissions, i no hem d'oblidar que Ibai Llanos ja ha fet transmissions d'alguns partits amb la Lliga. És a dir, els mons jo crec que es fusionaran i s'ha de veure quan es fusionin com quedarà el futbol. És a dir, si serà un futbol reconeixible i que tots els que l'hem conegut fins ara encara ens identificarem amb això o no.
Però als anys 80 el futbol no té res a veure amb el que estem veient avui en dia als estadis, a la televisió i amb els comentaristes respecte als anys 80. Vull dir que això forma part de l'evolució humana, no?
Sí, jo crec que les transmissions són molt diferents. El VAR jo crec que és un element que ha transformat molt el futbol.
Però el Twitter, interactuen amb nosaltres, les xarxes socials...
Ja, i les transmissions, les mil càmeres que tens per veure l'espectacle. Jo crec que tot això l'ha anat millorant.
Sí, i un altre aspecte, el del temps. És que la gent ja n'aguanta 90 minuts d'un Barça-Getafe. Mm-hmm. Doncs mira, als Estats Units, els partits d'NBA ja juguen 3 hores, partit de Lliga regular que no interessa a ningú, i allà hi van. Mm-hmm. Potser pel show, potser perquè han evolucionat en entertainment, però s'estan 3 hores allà a la pista, que si ara uns nachos, que si ara un espectacle, sí, que si ara parem el partit per un homenatge, potser s'ha de tendir una mica cap aquí, no?
Bueno, és a dir, responsables
els dos mons que deies tu, unir-los a mitges, no?
Els responsables de la Kings League no amaguen que la influència de l'esport nord-americà és claríssima. No existeix l'empat, no pot haver un partit que acabi 0-0, però això és un... té les seves derivades també negatives. És a dir, jo crec que els europeus, en aquest cas, veiem el futbol d'una manera molt... O sigui, el futbol, que ja és el soccer, té coses molt... que formen part de la seva essència que als Estats Units no s'entenen. I parlo precisament del 0-0.
Ja.
Si canvies això, estàs canviant el futbol.
Però s'han canviat coses que ens pensàvem que mataria el futbol. Parlo del VAR, parlo de moltes normes internes. I al final continua sent el mateix. No sé, és a dir, un exemple. Tu canviaries un Barça-Getafe, no sé, poso aquest exemple per posar-ne un, Tu canviaries un Barça-Getafe al Camp Nou pel show de la Kings League d'ahir?
No, evidentment, jo no sóc el que t'has de contestar.
Et remato l'exemple. Tu canviaries un Barça-Getafe per un concert de Coldplay? Jo potser sí. Jo potser sí. Però per la Kings League no. Encara.
Seria, canviaries un Barça-Getafe per un concert del teu grup favorit? Seria la pregunta. Jo sí que el canviaria, clar. Sí. I per això et deia que la clau està amb les noves generacions, a veure que fins a quin punt poden anar renunciant a poc amb els partits que considerem de primera fila. Perquè jo li dic al meu fill... Bueno, de fet, ja li vaig preguntar ahir. Tu què prefereixes, la Kings League o un Barça-Madrid que igual vas el dia 5? Evidentment, em va dir el Barça-Madrid. No hi ha color. Però, clar, si comences a baixar de nivell en els partits de menys interès, això es va compensant. I hi haurà un moment que em dirà, no, prefereixo la Kings League. I sí que és veritat, i amb això també, perquè la gent entengui que no sóc tan negatiu o tan contrari a la Kings League com pugui semblar, que els xavals ara, o les noies, perquè tothom veu futbol, els hi costa més retenir l'atenció a l'hora de mirar un partit. Però és que això et diria que ens passa a tots.
Sí.
Des de que tenim mòbil, jo crec que ens passa a tots. Tots mirem el mòbil mentre estem fent altres coses. No és una cosa que només afecti a les generacions d'ara.
I anirà pitjor.
El que passa és que els d'ara doncs tenen Twitch, tenen TikTok, estan parlant amb els col·legues, hi ha mil
inputs
que els poden distreure. I això és retenir l'atenció, diguem que és la preocupació que ha de tenir o els gestors del futbol d'ara perquè s'hagin d'ocupar d'això. Però el futbol és un invent massa gran com per ser destruït tan fàcilment.
De moment, per la primera lliga de la Kings League, que ha estat, insisteixo, un espectacle que ha sobrepassat totes les previsions que podia haver-hi, com ahir vam comprovar al Camp Nou. Li poses música a tot això que hem parlat avui, aquestes reflexions
tan
interessants?
Sí.
I seré absolutament contradictori, perquè seré una mica nostàlgic a l'hora d'escollir la cançó.
Bé.
Però és una cançó que absolutament s'eleva per sobre de qualsevol consideració temporal. Perquè no és que hagi envellit bé, és que podria ser feta ara mateix i causaria el mateix impacte en el món, que és Space Oddity de David Bowie.
Oh, quina meravella. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and make. M'encanta, Joan Jou. David Bowie, sí senyor.
Aquí no li encanta.
Visca els clàssics.
Aquí sé que no hi ha dissidència possible.
Escolta, llegim a l'avantguardia, com
escolta'm,
sempre.
Que l'he escollit perquè m'identifico amb el majordom, evidentment, perdut a l'espai i mirant des de lluny això, els nous invents aquests que fan.
Sí, a veure que, com evolucionen, no?
Un marcià.
Un marcià, ets, a l'espai de la Kings League. A veure com evoluciona i si s'acaba consolidant o no. De moment ha tingut èxit en la seva primera temporada. Joan, jo et llegim, eh? Gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada. Now it's time to leave the capsule if you dare. Is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. David Bowie, avui és la tria musical del Joan Josep Pallàs per tancar l'Això no té nom. Ja la teniu a l'Spotify, a la llista que tenim, que es diu així, Això no té nom. 12:32, d'aquí a un minut, segueix el Tubiràs.
RAC 1. Ràpida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750. Potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Avui vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Actualització constant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Teníem partits internacionals en joc avui a l'inici del programa. Joan Camí, s'han acabat com els cantàvem abans?
Sí, mateix resultat. Holanda, Països Baixos, disculpa. Sí. Em costa encara canviar el nom. Països Baixos, que ha guanyat 3-0 contra Gibraltar, ha marcat Memphis Depay i s'ha lesionat, ho ha dit Koeman a la roda de premsa, per tant, pot ser que es perdi el pròxim partit de l'Atlètic de Madrid a la Lliga. Ha guanyat Polònia 1-0, Lewandowski ha jugat als 90 minuts, no ha marcat, i també ha guanyat França a Irlanda, 0-1, Koundé ha entrat al minut 80, ha jugat 10 minuts, no s'ha lesionat, no ha passat res, per tant, en principi, Koundé i Lewandowski que tornen a Barcelona en perfectes condicions.
Ens n'alegrem. S'ha acabat ja el virus FIFA per aquests futbolistes, per Koundé i per Lewandowski. Demà, per exemple, juguen els internacionals del Barça amb la selecció espanyola a Escòcia. Quina és l'última hora d'aquest partit?
Doncs el segon partit d'Espanya, després de la victòria d'aquest dissabte contra Noruega per 3-0. Segon partit del grup A, jugarà a Glasgow, a Hampden Park. El rival és Escòcia, com deies, Aleix, el més fort del grup i que ve de guanyar 3-0 a Xipre. Té els mateixos punts que Espanya, tots dos amb 3 punts. Luis de la Fuente té tots els jugadors disponibles. Recordem que dissabte es van quedar fora Borja Iglesias i David García, en aquest partit es queden fora Dani Olmo i Valde. Per tant, Valde, Aleix, no jugarà demà amb la selecció espanyola i també tornarà a Barcelona sense problemes. Demà el tècnic basc haurà de descartar dos jugadors, ara ho dèiem, i avui ha comparegut en roda de premsa i ha analitzat el rival de demà, Escòcia.
Ha evolucionat molt el futbol escocès. Jo crec que ja no és quizás ese clàssico futbol que veiem antaño, que en el que se caracterizaba por tener fútbol más directo, juego más aéreo. Ahora juegan, tiene fútbol que es muy elaborado también, son capaces de llegar con una buena circulación, tienen profundidad en las bandas, amplitud y buenos rematadores. Lógicamente siguen siendo, mantienen esa pequeña esencia de jugador de juego directo, en el que además son también especialistas, por ese dominio que tiene de ese estilo de fútbol, ¿no?
També se li havia de preguntar per José Lu, gran protagonista contra Noruega, amb un doblet el dia del seu debut com a internacional absolut. Per cert, avui ha estat el seu aniversari, 33 anys, el davanter de l'Espanyol.
Tornarà endollat, pel Girona espanyol i pel tram final de temporada
sí,
de l'Espanyol.
El necessita l'Espanyol, màxim golejador amb 12 gols a la Lliga. Luis de la Fuente diu que el factor José Lu, això sí, dependrà dels moments a cada partit.
Ahora, que si puedo mantener el plenitud lujo, por supuesto. Mientras tenga que tomar decisiones yo, por supuesto. Pero sabemos que hay que aprovechar los buenos momentos también de los jugadores. Pero también siempre os he dicho que también hay que saber interpretar los momentos en los que jugadores pueden ser importantes. José Luis otro día hace un trabajo fantástico en esos 10-15 minutos por el gran trabajo que había hecho previamente Morata y el resto de sus compañeros.
I per últim, Aleix, un document de Rodri, que ha estat el jugador que ha comparegut avui al costat de Luis de la Fuente, el jugador del City, qüestionat pel famós pla B de Luis de la Fuente i la varietat de perfils que ha convocat en aquesta aturada, ha dit això.
Bueno, quizás es cierto que antes teníamos muchos jugadores quizás del mismo perfil, la misma manera de jugar y quizás que cuando no... Bueno, no decir no funcionar, pero a lo mejor necesitábamos otra alternativa, quizás no teníamos... jugadores con otras características. Ahora, por ejemplo, en esta convocatoria hay tres o cuatro delanteros centros puros y bueno, eso te permite quizás tirar más centros, ser más vertical en algunas situaciones, pero evidentemente que eso siempre dependerá del perfil de los jugadores que estén.
Bé, jo interpreto bé, jo, i crec que molta gent ha interpretat un missatge cap a Luis Enrique i la famosa convocatòria que va fer pel Mundial, on la gran majoria de perfils, com deia Rodri, eren molt similars.
Sí, sí, s'han recordat de Luis Enrique i de la falta de pla B, pel que deia Rodri. Demà 8:45, Escòcia-Espanya. Gràcies, Joan.
Bona nit.
Hem parlat molt de la Kings League i del futur econòmic i social del Barça com a club i a l'espera que torni la competició pel Barça masculí. Estem pendents, en aquestes pròximes hores, del Barça femení, que se la juga dimecres als quarts de final de la Champions, partit de tornada al Camp Nou contra la Roma, amb el 0-1 de l'anada favorable. Recordem que és a 7:45 de la tarda, aquest partit dimecres, que podreu seguir en directe a RAC+1. I quan queden 48 hores del partit, la notícia, Albert Ferran, és el retorn al grup i als entrenaments d'Alexia Putellas.
Sí, la capitana blaugrana ha iniciat una nova fase del procés de recuperació. Fa unes setmanes va començar a entrenar-se sobre la gespa en solitari i aquest dilluns ja ha fet part de la sessió amb la resta de les seves companyes. El club encara no vol posar data al retorn a la competició d'Alexia Putellas, però si les sensacions acompanyen, una de les possibles dates en què podria reaparèixer seria a les semifinals de la Champions. Però Alexia té clar que han d'anar pas a pas.
Tornes a sentir una mica el que he sentit sempre, no? Quan no estava lesionada i bueno, ara qüestió de paciència, seguir treballant. Ja dic, ara comencem aquesta nova etapa, que és anar progressivament a entrenar amb l'equip, tornar a posar-me en forma i a portar tot el que pugui més per aconseguir els objectius.
Avui l'equip s'ha exercitat a la Ciutat Esportiva. Demà ho farà l'escenari del partit al Camp Nou, amb Jonathan Giraldez i Sandra Paños com a protagonistes en la roda de premsa prèvia. Recordem que continuen de baixa, no podran jugar aquest partit, més enllà d'Alexia, Mariona i Clàudia Pina. Pendents també del procés de venda d'entrades. El vestidor, doncs, hi ha confiança, confien que hi hagi novament un bon ambient, una bona entrada i que l'afició pugui ajudar a aconseguir la classificació per les semifinals.
Ahir es va omplir el Camp Nou amb la Kings League, a veure si dimecres també, 6:45 de la tarda, s'omple un altre cop al Camp Nou per veure Champions femenina. D'aquest partit clau que té dimecres el Barça, n'ha parlat la Laia Coll, la narradora a RAC1 del Barça femení, amb la central blaugrana Irene Paredes.
Irene, a les portes d'un partit transcendental, aquesta tornada dels quarts de final, l'equip ve de guanyar un clàssic, suposo que això ajuda a afrontar un partit d'aquestes característiques.
Sí, eso es. Bueno, son semanas en las que hay partidos con mucha carga emocional y física y, pues bueno, el haber ganado en Roma nos pone contentas, el haber ganado el Clásico nos da todavía pues más energía y ahora estamos con muchas ganas de jugar el miércoles.
De moment teniu aquest avantatge mínim, però al capdavall avantatge, quina creus que serà la clau per sentenciar l'eliminatòria al Camp Nou?
Bueno, sobre todo yo creo que nos vendrá bien jugar en casa, nos vendrá bien jugar con nuestros espectadores. Ahí solo metimos un gol, podíamos haber marcado más, cierto es que también nos crearon alguna ocasión bastante clara, pero bueno, confiamos plenamente en el trabajo del equipo. Como decía ya anteriormente, nos hemos centrado estos días en preparar bien el partido contra el Madrid. Ahora desde ya empezamos a preparar otra vez la Roma en corregir los errores que hicimos allí para que, pues bueno, vaya mejor el partido.
Quines coses van fallar a Roma i heu de millorar de cara a aquest dimecres a l'estadi, al Camp Nou?
Bueno, yo creo que sobre todo concedimos mucho atrás. Nos hicieron correr bastante y bueno, pues Paños tuvo que intervenir más de lo habitual, bueno, que para eso estamos atrás nosotras, para impedir goles, pero es verdad que cuanto más evitemos esos fallos, esos contraataques, pues más opciones habrá de ganar el partido. También creo que generamos mucho y marcamos poco, algo a lo que no estamos habituadas. Fue un partido bastante completo para ser unos cuartos de final, que no se nos olvide, que al final estamos muy bien o muy mal acostumbradas, pero estamos acostumbradas a meter muchos goles, al aficionado también, enseguida nos ponemos nerviosos, sobre todo los de fuera. Bueno, hay cositas para ver, tanto en ataque como en defensa, y estos días intentaremos corregirlo para que sea un partido completo y haya más opciones de pasar.
Quina Roma espereu després del 0-1 i, com deien, que en els últims minuts van acabar generant ocasions i tinguent oportunitats com per a mínim empatar el partit?
Hombre, la eliminatoria de momento está a nuestro favor porque ganamos 0-1, pero la Roma obviamente se ve con opciones, nadie se va a dar por muerto y menos unos cuartos de final. Al final son unos cuartos de final, todo el mundo aprieta y tienen calidad de sobra, tienen un equipo muy completo y nos esperamos una Roma que venga muy muy fuerte porque obviamente tienen opciones de pasar ellas también. Ellas preparan el partido a su manera, bueno, yo confío plenamente en el equipo, en que vamos a llegar bien y con la ayuda del público lo sacaremos adelante.
Ara ho has dit al públic, l'altre dia hi havia pràcticament 40.000 persones a l'Olímpic de Roma, ara és el torn del Camp Nou.
Eso es. A ellas les dio mucha vida el que tuviesen 40.000 personas detrás gritando y animándoles. Y bueno, pues ahora es nuestro turno de contrarrestar eso y de que todo ese público, toda la gente que llevamos detrás, que nos ayude a dar ese punch que nos sirva para pasar la eliminatoria juntos.
De fet, fins ara, tots els partits que l'equip ha jugat al Camp Nou, hem vist unes actuacions molt brillants de l'equip. Us ajuda el fet de jugar? És una motivació extra? Què us aporta el fet de jugar al Camp Nou?
Hombre, jugar en el Camp Nou ha sido el sueño de mucha gente durante mucho tiempo. Bueno, lo estamos convirtiendo en algo más habitual, pero es algo excepcional. El que se hayan batido récords ahí es increíble. Es uno de los mejores estadios del mundo. Entonces siempre te da una motivación extra. Y sobre todo, como te decía, porque puedes meter a toda esa gente que nos anima, a todos los aficionados que muchas veces se quedan fuera aquí del Johan o que no pueden vernos en otros partidos, pues da la posibilidad de que entren y nos animen.
I et faig l'última pregunta, permetem que surti un moment del Barça. Estem a punt de conèixer una nova convocatòria de la selecció espanyola. Tornarem a veure amb la selecció Irene Paredes.
Bueno, tenemos un partido importante el miércoles. Me centro en eso, nada más.
Gràcies, Irene, i sort.
Gràcies.
Doncs això és el que li deia Irene Paredes a la Laia Coll en aquesta última resposta. Ha tirat pilotes fora quan li preguntava per la selecció espanyola. Recordo que divendres hi ha la convocatòria de Jorge Vilda, que és la penúltima convocatòria abans del Mundial Femení de Futbol d'aquest estiu. I Paredes la capitana, és una de les futbolistes que té números de tornar a la llista d'Espanya. Ella no va enviar el famós correu electrònic de les 15 futbolistes, però sí que va demanar canvis, tot i que no està en aquesta llista de les 15 que van dir explícitament que volien canvis i que si no, no tornaven a la selecció espanyola. Hi ha diverses jugadores que estan intentant trobar una solució, l'encaix però no és gens fàcil, la federació tampoc hi està ajudant massa, per tant, pot haver alguna novetat a la llista de Bilda d'aquest divendres, no s'esperen molts canvis, però pot haver alguna novetat i una d'aquestes novetats podria ser l'entrada d'Irene Paredes. GP RAC 1. Sona la sintonia de GP RAC 1 perquè hem de parlar del primer gran premi de la temporada, el primer gran premi del Mundial de MotoGP, que ens ha deixat de tot aquest cap de setmana al circuit de Portimao. Tornant d'allà, hi tenim el nostre enviat especial, el Quim Salvador. Hola, Quim, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Absolutament de tot. Ha estat brutal i avui les conseqüències. No? Marc Márquez es perdrà el pròxim Gran Premi, que és el de l'Argentina, el cap de setmana vinent, per culpa d'aquesta caiguda, no?, en la cursa de diumenge.
Sí, ho hem sabut a primera hora del matí. El pilot català de Repsol Honda ha estat operat aquesta nit passada a l'Hospital Robert de Madrid, tot just aterrat des de Portimao, de la fractura al primer metacarpià del dit polze de la mà dreta, que es va fer a la caiguda d'ahir a la cursa, que es va endur per davant Miguel Oliveira, que va topar també amb Jorge Martín i que va generar força polèmica. I després de passar pel quiròfan, se'ns ha informat que Marc Márquez no viatjarà a l'Argentina per disputar la segona cita de la temporada. Per tant, havia començat molt bé dissabte amb la pole i el podi a la cursa sprint, però no ha trigat gens a començar a anar-li de mal borràs aquest Mundial a Marc Márquez. D'aquesta manera, l'eix, Marc Márquez tampoc complirà la sanció de dues voltes llargues que li van imposar per haver fet caure Oliveira, una penalització que és específica per la cursa de l'Argentina. Per tant, si no va Argentina, quan corri, esperem que el Gran Premi dels Estats Units a Austin a mitjans d'abril, si és que ja està recuperat, que esperem que sí, ja no haurà de fer aquesta sanció.
Bé, ja tindrà una penalització major que serà no sumar cap punt, segur, en la pròxima cursa, diumenge vinent, això no s'atura a l'Argentina. I a més, Quim, no serà l'única baixa, no?, al circuit de Termes de Río Hondo?
Doncs no, tampoc hi serà Nenea Bastianini, que a l'esprint de dissabte es va trencar l'escàpula dreta, ni Pol Espargaró, que de fet és a l'Hospital Quirón de Xeus de Barcelona a causa del terrible accident de divendres en què es va trencar la mandíbula i dues vèrtebres, a més de rebre també una forta contusió pulmonar. Per saber més detalls de com està en Pol Espargaró, n'he parlat amb Hervé Poixeral, que és el patró de l'equip GasTec 3, i atenció perquè ens explica que el pilot de Granollers, encara ingressat, ja vol posar data a la seva tornada als circuits.
The good news, and this is what I would like to tell everybody in Catalonia.
Les bones notícies que vull explicar a tota la gent de Catalunya i als fans en Pol són que ell és en un hospital de Barcelona i s'està recuperant molt bé. Ja està pensant en tornar a córrer i li ha dit a la seva dona, la Carlota, que vol provar de fer-ho a Jerez. Jo crec que és impossible, però això vol dir que està animat i positiu.
Hervé Poncharal ens exposa què suposa pel seu equip l'absència de Pol Espargaró i també ens explica com s'ho van passar de malament divendres des del moment de l'accident fins que el doctor Àngel Charte va explicar a la porta del centre mèdic del circuit que en Pol estava fora de perill.
We wish him speedy recovery. We need him.
Li desitgem una ràpida recuperació i el necessitem perquè el capità de GasGas, com ell mateix s'anomena, GasGas, només té dos pilots, i si en perds un, és una llàstima i un problema. Ningú pot substituir en Pol, pel seu nivell i coneixement de la moto. Vam tenir una gran decepció, preocupació i por divendres.
Realment va ser espectacular i esfereïdora, la caiguda de Pol Espargaró. Ens n'alegrem que estigui bé el petit dels Espargaró, a veure quan pot tornar, amb aquesta data que ell mateix ens explicava. El Pol, que no serà amb tota seguretat ni a l'Argentina ni a Austin, segur això, se sap qui el pot substituir a l'equip GasGas?
Encara no, Aleix. De fet, el que sí que sabem segur és que a Termes de Río Hondo aquesta setmana només hi correrà una GasGas, que serà la d'Augusto Fernández.
It will be difficult.
Serà difícil, perquè som un equip de dos pilots i només en tindrem un. És clar que només correrem amb l'Augusto a l'Argentina. No hi haurà substitut perquè no tenim pilot reserva i la incògnita és què passarà a Texas. La decisió encara no està presa. No ho sabem.
I atenció al nom que té el cap Hervé Poncharal per la cursa d'Austin. Segur que el coneixeu.
There is a name that everybody is
putting on paper.
Hi ha un nom que tothom posa sobre la taula, que és en Dani Pedrosa. Depèn d'ell. En Dani va decidir plegar de les curses. Ell és el seu propi cap i ho respecto completament. I de moment no ha decidit res. Depèn d'ell mateix, i és clar, de la direcció del grup Pierre Mobility. A l'Argentina només hi haurà l'Augusto Fernández. I ja veurem què passa a Texas.
And we will see what's going to happen in Texas.
Home, seria fantàstic veure Dani Pedrosa corrent a Texas amb gas-gas.
Ah, i tant, que sí que ho seria. I a més, Pedrosa, que és pilot de proves del grup Pierre, que és la, diguéssim, el grup empresarial propietari de KTM i de gas-gas, està inscrit pel Gran Premi d'Espanya Jerez a finals d'abril, just després del d'Austin, com a pilot convidat per córrer amb l'equip KTM oficial. Per tant, si sortís a la cursa dels Estats Units, home, entre entrenaments i curses li serviria d'adaptació. Però, com bé diu Poixeral, depèn d'ell mateix, el Dani va plegar de fer curses fa temps i dependrà de si té ganes de córrer més d'una cursa o amb la de Jerez considera que ja en farà prou.
Doncs veurem què decideix Dani Pedrosa, ja ens aniràs informant. Quim, gràcies, a descansar, bona feina.
Bona nit.
Per cert, notícia també d'última hora, de fa uns minuts també, Miguel Oliveira tampoc podrà córrer el Gran Premi d'aquest diumenge a l'Argentina. Miguel Oliveira és un dels implicats en aquest error de Márquez sense voler que va fer caure tres pilots. Per tant, moltes baixes en el pròxim Gran Premi que serà aquest diumenge a Termes de Río Hondo. 10 i la 1, abans del final feliç, com cada dilluns amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Una mica de bàsquet, perquè el Barça juga demà contra el Partizan. Mm-hmm. Albert, un partit important, del tram final de la Lliga regular.
Sí, és una setmana amb dos partits d'Eurolliga. Demà a l'exigent pista del Partizan i dijous rebrà el penúltim classificat, l'Alba de Berlín. El Barça, que busca tancar la fase regular entre els quatre primers, de moment és tercer amb dues victòries de marge sobre el cinquè quan falten quatre jornades, ho té ben encarrilat, però ho ha de rematar. I demà s'ha de dir que té una prova de foc contra un equip que s'està jugant entre el play-off i que arriba a la cita en un gran moment, havent guanyat l'actual campió l'Efes a domicili i també l'actual líder Olympiacos a casa. També el Barça és cert que ve d'una bona ratxa, ha guanyat els dos últims partits a Europa i també la victòria contra la Penya. Al blaugrana, Sertac Sant li destaca l'ambient que es trobaran demà a Belgrat.
Serà un partit molt dur. Van guanyar l'Olympiacos la setmana passada i tenen un públic increïble. Hi haurà un gran ambient, serà una bona prova per nosaltres. Per guanyar, hem de lluitar els 40 minuts, hem d'igualar la intensitat que tenen esperonats pel públic. Crec que ho podem fer, i podem guanyar el partit.
I hope we can make that. And I hope we can win that game.
Demà a l'Stark Arena de Belgrat, per a 20.000 espectadors, és un tros de pavelló, demà serà gairebé un infern. Aquí ja la gent anima i moltíssim, i com deia Sanli, si el Barça vol guanyar, com a mínim ha d'igualar la intensitat dels locals. Demà contra el Partizan, dijous, com dèiem, contra el penúltim, contra l'Alba, en principi partit assequible, un partit que no se li pot escapar a l'equip de Salas.
Per cert, el Barça Futbol Sala ha acabat guanyant a la pista del Jaén?
Ha salvat un punt, gairebé és una victòria, gràcies a un doble penal transformat per Mateus a poc més d'un minut pel final. Aquest empat fa que el Barça continuï com a líder en solitari, això sí, amb el pas de les jornades ha vist com el Palma li ha anat retallant punts i ja només té un punt de marge sobre els Balears. Recordem que el proper cap de setmana no hi ha Lliga, que hi ha la Final Four de la Copa del Rei, que el Barça juga a les semifinals contra el Palma. És una semifinal molt exigent. Primer contra segon de la Lliga. L'altra semifinal enfrontaran el Cartagena i el Peñíscola.
I una coseta més, abans del final feliç. La Generalitat de Catalunya ha anunciat avui una inversió de 200 milions d'euros per millorar equipaments esportius de tot el país. Oriol Jové.
Sí, es tracta d'un projecte pels propers 5 anys que, en l'acte de presentació d'aquesta tarda a l'INEF, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha titllat d'ambiciós.
Una posada al dia sense precedents, amb el que volem, per una banda, atendre les urgències absolutament necessàries i revertir el dèficit d'inversions de la darrera dècada, que ha impedit també a molts ajuntaments doncs, fer les obres i les actuacions que necessitaven en els equipaments esportius públics.
Aragonès també ha dit que aquests 200 milions serviran per modernitzar i posar al dia les instal·lacions d'arreu del país i fer-ne de noves a totes les comarques amb aquest objectiu.
Garantirem que tothom, a tot arreu del país, pugui practicar tots els esports. I això és fonamental per tenir una societat més cohesionada, per tenir una vida individual i col·lectiva molt més saludable i, en definitiva, per una ciutadania molt més empoderada i, sobretot, de les generacions que venen, que empenyen amb força i que necessiten totes les eines al seu abast.
En l'acte, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha dit que el projecte també respon a l'increment de demanda d'instal·lacions per l'augment de la pràctica esportiva femenina dels últims anys.
Bones notícies, doncs, per la gent que practica esports amb aquesta inversió de la Generalitat. Gràcies, Oriol.
Bona nit.
Final feliç.
David Llorenç, què tal? Bona nit.
Bona nit.
A veure, final feliç d'avui, per on va?
Mira, avui parlarem d'un tècnic, d'un entrenador. Tu què diries per tu que és el tècnic que més representa el One Club Man, el concepte de persona d'un sol club?
Ara em ve el cap així de cop i volta Alex Ferguson.
És el que diria pràcticament tothom.
27... O Arsène Wenger de l'Arsenal.
O Arsène Wenger a l'Arsenal. 27 anys al United, serà Alex Ferguson, que dius... Hòstia, 27 anys...
En un món com el futbol professional està molt bé.
Està molt bé. El que passa és que això, comparat amb segons quins àmbits esportius, és average. És average, ja t'ho dic ara.
Ah, sí?
Sí. Mira, el lloc on hi ha més longevitat entre els tècnics de llarg és en el bàsquet universitari americà.
S'està fent el March Madness. L'altre dia en parlàvem amb el Pedrol i el
Mundial. Bueno, ja tenim la Final Four configurada i és bastant sorprenent, perquè, bueno, sí, està UConn, que ja l'esperava tothom, però San Diego State, Florida Atlantic són dos equips que no hi comptava ningú. I, de fet, Florida Atlantic no sabia ni que existia. O sigui que...
No, jo tampoc.
Que serà curiós, si més no. Bueno, el cas és que en el bàsquet universitari pots estar-te moltes dècades. Moltes dècades.
Guanyis o perdis, pots quedar...
Home, aviam, has de tenir una continuïtat, una regularitat en quant a victòries. Normalment això es fa amb universitats d'un cert nivell, una mica potents, i l'exemple paradigmàtic és Dean Smith, que Dean Smith va estar 36 anys a la Universitat de North Carolina. De fet, el pavelló de la universitat es diu Dean Smith Pavilion. 36 anys en els que va entrenar, entre d'altres, a James Worthy, a Michael Jordan, a Vince Carter, a Bob McAdoo, o sigui, nivellet, eh? Però bé, Dean Smith, 36 anys, és un becari comparat amb el que portem avui. Perquè el protagonista d'avui es diu Jim Boeheim. Ojo, aquest es va retirar fa dues setmanes. Era el head coach de la Universitat de Syracuse, els Orange Men de Syracuse. Es diuen Orange Men perquè van vestits de taronja, com és lògic i normal. Aquest senyor va entrar, insisteixo, es va retirar fa dues setmanes, va entrar com a head coach de la Universitat de Syracuse a l'any 1976. És a dir, en aquella època, Karim Abdul-Jabbar encara no es deia Karim Abdul-Jabbar, es deia Lew Alcindor, que era el seu nom de naixement. Debutava aquell any amb els Lakers. Magic Johnson encara anava al high school. Val? O sigui, estem parlant d'un pàjaro que ha estat 47 anys en el càrrec. 47 anys. Que dius, aviam, això és pràcticament impossible mantenir algú en el càrrec tantíssims anys. Però en el bàsquet universitari és freqüent. De fet, amb aquests 47 anys superen una altra marca molt legendària, que és la del coach K, Mike Krzyzewski, que
Krzyzewski, sí.
Seleccionador dels Estats Units, sí, en els Jocs Olímpics, etc. Que aquest va estar...
A Duke, era?
A Duke, sí, sí senyor. Sí, sí. Va estar a Duke 43 anys, que déu-n'hi-do. Que no és poca cosa.
O sigui, l'ordre seria Boeheim 47 a Syracuse, Duke 43?
No, hi ha un per sobre de Boeheim.
No fotis.
Sí, sí, hi ha el rècord absolut, el de Jim Phelan, que va dirigir a la Universitat de Mount St. Mary entre 1956 i 2008, 53 anys. Però no l'he posat en aquest paquet perquè Mount St. Mary no està al nivell de que pugui estar a Syracuse o pugui estar a Duke o North Carolina, que són universitats molt potents. Però clar, si raspes, resulta que el seu compromís amb la universitat encara és més llarg que aquests 47 anys, perquè ell va estar els 4 anys que va estar universitari, va jugar allà. Saps? Vull dir que com a jugador ja va estar 4 anys.
Ja se'n va 51, llavors.
Clar, se'n va 51. I a més va estar de segon entrenador 4 anys. amb el qual li has de sumar 4 més.
Ja se'n va 55.
Clar, dius, hòstia, aviam, amb aquests anys, què ha fet?
Per tant, aquest... supera Jim Phelan, no? El 53
correcte.
De Jim Phelan, ja.
A més, va acabar de mala manera, perquè l'últim partit van perdre contra Wake Forest amb un triple a l'últim segon del rival, que dius, hòstia, quina putada, no? Ja que hòstia, un tio així se'n va, que és una institució, doncs feu-li fàcil. Però bé, si repasses palmarès, no està mal. Ell té un fill, ha entrenat a diversos dels seus fills que han jugat per ell a Syracuse, un d'ells, Woody Boham, jugar als Detroit Pistons, que és un tio molt, molt lligat al bàsquet. I ell va arribar a 5 Final Fours, a 3 finals, però només va guanyar un títol.
Ah?
Sí, precisament amb el seu jugador emblema a la Universitat de Syracuse, que era un tal Carmelo Anthony.
Home, o sigui que... bon nom, sí.
Sí, a més, com que no sé si veieu partits de NBA, però o sigui, a la NBA la defensa no existeix, no saben defensar.
Per això criden defense tota l'estona, no?
No en saben, perquè no és el que se'ls demana. Ara és punts, a campi qui pugui i tal. És un partit de playground. O sigui, ara la NBA fa cagar, o sigui, com a concepte, ara. Què passa? Que la NBA anava als Jocs Olímpics i quan els hi feien una defensa no sabien com atacar-la. Què feien per evitar que els hi passés això? Doncs posar entrenadors universitaris, entre ells el Coach K, però és que, a més, el Jim Boham va ser segon de l'entrenador de defenses del Coach K en els Jocs del 2008, del 2012 i del 2016. És a dir, que té 3 ors olímpics i, a més, 2 títols mundials.
Per tant, Boham anava com a treballar la defensa de Krzyzewski.
Correcte. Era un especialista en defensa i Coach K li va dir, vine, que m'ajudaràs a ensenyar en aquesta colla de dropos que no saben defensar perquè no se'n recorden de la seva època universitària com es defensa.
O sigui, que és un mite en el bàsquet nord-americà,
home,
sens dubte.
Absolutament, absolutament. És el segon tio amb el número de victòries. 1045... que està just per sota de Coach K, perquè Coach K, que tenia un equip més potent, en tenia 1.202.
A tot això en bàsquet universitari, Boham?
Bàsquet universitari. De fet, d'aquestes 1.045 haurien de ser 101 més, però li van treure perquè la Universitat de Syracuse, després d'una investigació, es va demostrar que havia pagat a jugadors i, a més, havia tirat terra per sobre d'expedients acadèmics lamentables perquè poguessin jugar a bàsquet. Això ja sabeu que és una pràctica... prohibida però habitual entre les universitats més potents. Ja sabeu que això funciona així. L'esport és molt cridaner i és un emblema de totes les universitats bones i el cuiden i si han de passar-se el reglament pel forro doncs se'l passen. Però bueno, Jim Boham ho ha deixat ben lligadet, eh? Ho ha deixat en el seu segon, que també porta una pila d'anys allà. O sigui que ja veurem fins quan arriba.
Jim Boham té 78 anys, s'ha retirat per l'edat, entenc també.
Home, sí, s'ha retirat perquè devia estar fins als collons després de 47 anys, i això també, i per l'edat, evidentment. Jo suposo que ell ja no té prou forces i ha deixat pas a generacions més joves, amb més ganes i amb més empenta.
Molt bé. Hi ha hagut un final feliç, doncs, sí, per Jim Boham,
sí, sí.
No?
Sí, ara està a casa gratant-se els collons amb les dues mans.
Molt bé, molt bé. Sí, aquest és el seu final feliç, segons David Llorenç.
Perdona, més feliç que jo.
David, gràcies.
Vagi bé.
Et llegim al Mundo Deportivo. Adéu, adéu. Amb això acabarem avui. Mira, m'escriu el Saperes des de la redacció que, sobretot els incidents que hi ha hagut avui en un hotel de Madrid amb la Policia Nacional i els jugadors de la selecció del Perú, que demà tenen un amistós al Metropolitano, al camp de l'Atlético contra el Marroc, s'estaven hospedant a Madrid, i en l'arribada dels jugadors del Perú a Madrid hi ha hagut aquest malentès amb la Policia Nacional, i hi ha hagut uns incidents que corren per les xarxes socials, hi ha hagut cops també entre els jugadors, l'afició peruana i la Policia Nacional. Explicava l'Arnau Mañé que havia estat detingut un jugador del Perú per tots aquests incidents, doncs bé, des de la delegació peruana ens aclareixen a RAC1 que diversos futbolistes i membres de la delegació del Perú han anat voluntàriament a una comissaria per intentar esclarir i resoldre tota aquesta situació de la millor manera possible després d'aquestes imatges lamentables que hem vist avui a les portes d'un hotel de Madrid. Per cert, hem parlat avui també al programa de la Kings League. Atenció, hem entrevistat el president de la Unió Esportiva Sants, el senyor Joan Forcadell, parlant d'aquesta situació en què un dels seus futbolistes, Cristiano Bon, va decidir ahir anar al Camp Nou a jugar a la Final Four de la Kings League i no jugar amb la Unió Esportiva Sants, un partit decisiu al camp del Vilafranca, a la Tercera Federació. Doncs bé, avui, en un Twitch de la Kings League, ha parlat Cristiano Bon i després el Kun Agüero sobre el president de la Unió Esportiva Sants, a qui hem tingut en directe avui al Tu Diràs, dient que s'estan estudiant si prescindeixen o no d'aquest futbolista després d'ahir haver-los deixat tirats.
Yo he ido a cada partido, a cada entreno, teniendo partido por la tarde con la Kings, pero este domingo pues la verdad que no fui. Se lo comunicó al entrenador el sábado.
Puedo hablar, yo no lo conozco al presidente, pero es bastante gilipollas.
Muy bien, muy bien.
¿Por qué no? A mí me da igual, yo no lo conozco, pero ¿cómo le va a sacar esa experiencia? Mirá lo que hace el otro entrenador y presidente. O sea, es algo increíble estar en el Barcelona. Eso, o sea, ¿qué más da? A ver, ¿qué se están jugando? O sea, bueno, sí, pero ¿qué? O sea, ¿sabes qué? Mañana voy y le digo, ¿sabes qué? A todos por culo.
És el Kun Agüero. D'on no n'hi ha, no en raja, a vegades, diuen. Jo crec que s'equivoca el Kun Agüero i que, evidentment, en les pròximes hores espero que rectifiqui, perquè no té cap mena de sentit, primer, que insulti el president d'un club com la Unió Esportiva Sants, de la manera que l'insulta, i després que digui o que menys tingui d'aquesta manera un equip català, com és històric, a més, la Unió Esportiva Sants. El jugador Cristiano Bon pot prendre la decisió que vulgui, com ha dit el seu president aquí, se n'alegra per ell que pugui haver jugat al Camp Nou i viure aquesta experiència, però si la Unió Esportiva Sants decideix que si ha triat la Kings League, doncs no seguirà a la Unió Esportiva Sants, estan en tot el seu dret, perquè és un club que s'està jugant també la seva supervivència a la Tercera Federació i no baixa a Primera Catalana. Bé, demà segur que en seguirem parlant. Jo crec que s'equivoca claríssimament el Kun Agüero. La Kings League és un fenomen extraordinari i ahir va fer una cosa històrica al Camp Nou, però en cap cas s'ha de menys tenir el futbol català i el futbol de casa nostra. Dit això, va, tanquem-ho amb les portades. Manu Vilardell, hola, bona nit, Manu.
Bona nit, Aleix.
Per on va Mundo Deportivo aquest dimarts?
Doncs encapçala l'edició de demà amb Auba sube enteros. El gabonès quiere volver al club i el club lo ve com una opció viable deportiva i econòmicament.
A veure si acaba contacte amb el Chelsea i decideix tornar al Camp Nou. Aubameyang, que va deixar molt bon record. El diari Esport.
Prueba de fuego. Tras el gran estreno del proyecto de La Fuente, La Roja medirá su nivel en un escenario complicado.
Aquest dimarts a 8:45 del vespre, demà estarem pendents de l'inici del Tu diràs d'aquest Escòcia-Espanya i sobretot dels futbolistes del Barça. Valde ha quedat fora de la llista, no jugarà, a veure què passa amb Gavi. L'Esportiu.
L'Esportiu titula L'únic impuls de debò. Abde, amb una gran participació destacada en l'Osasuna, s'està guanyant el retorn al primer equip del Barça.
Ja vam explicar que faria la pretemporada, en principi en el primer equip, a veure què si és Xavi a partir de l'estiu. I a Madrid, per on va el diari Marca?
Al Madrid, doncs, també a la selecció espanyola, Espanya, en la cuna del futbol. El primer partido de selecciones se jugó en Glasgow, en 1872, donde también se retiró Rubiales.
I al diari AS?
Ceballos, actor principal. El centrocampista sevillano apunta a titular frente a Escocia, mientras sigue pendiente de su futuro.
Demà seguirem explicant tot això. I moltes coses més. Gràcies, Manu.
A
descansar. Bona nit. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1, un dia més. Demà tornem amb més ràdio esportiva.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 6 minuts de la una. Els bombers encara en preocupació la cinquena nit de l'incendi del País Valencià. Durant la tarda, el foc ha crescut en hectàrees, ja n'ha cremat més de 4.300 i el perímetre ja fa 50 quilòmetres. Això tot i que portava dos dies estabilitzat. Aquest vespre, però, hi ha hagut un canvi d'orientació del vent i això ha fet que més nuclis de població quedin amenaçats. De fet, tot i que aquest dilluns al matí s'apuntava que alguns veïns podrien tornar ja als seus pobles, finalment no ha sigut així, sinó que més s'han evacuat 3 municipis més. La consellera d'Interior, Gabriela Bravo, ha explicat aquesta nit que de moment ningú podrà tornar a casa seva.
En este escenario que tenemos en este momento aún no nos planteamos la vuelta a casa por parte de los vecinos. Sabemos del esfuerzo, de lo doloroso y el sacrificio que están haciendo, pero tienen todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad, pero estamos haciendo y tomando estas decisiones para garantizar por encima de todo la seguridad de todos los vecinos y vecinas.
Ara bé, els bombers també tenen motius per ser optimistes, creuen que la humitat pujarà molt durant la nit i per demà s'esperen ventades de fins a 30 km per hora, lluny dels 70 km per hora que hi ha hagut aquest dilluns. Més coses, l'Amnistia Internacional carrega contra l'estat espanyol per haver espiat a polítics catalans amb el programa Pegasus. En el seu informe anual, l'ONG Pro Drets Humans qualifica la persecució il·legal de l'independentisme com un dels punts foscos dels drets humans a Espanya i fa referència també a l'operació Catalunya. A banda, l'Amnistia critica també el tractament dels migrants fins a la tanca de Melilla, i la llei Mordassa, però en canvi admet que hi ha hagut avenços, sobretot en matèria de feminisme. Doncs precisament aquest dimarts al Congrés dels Diputats s'abordaran els dos temes que comentàvem. Per una banda, es constituirà la comissió que ha d'investigar l'operació Catalunya, això després de mig any congelada. En aquesta sessió es triarà el president de la comissió i també s'obrirà el termini perquè els partits presentin la llista de persones que volen fer comparèixer al Congrés. I per l'altra, la delegació del Parlament Europeu, que investiga el cas Pegasus, es reunirà amb els diputats espanyols que la setmana passada van deixar-los plantats quan eren a Madrid. Ho faran, això sí, per videotrucada. Per cert, que aquest dimarts també prometran el càrrec els dos nous ministres del govern espanyol, són José Manuel Miñones i Héctor Gómez, que substituiran a Carolina Darias com a ministra de Sanitat i Reyes Maroto com a ministra d'Indústria, respectivament. Les dues es presentaran als municipals del maig pel PSOE, Darias a Les Palmes i Maroto a Madrid. Encara en política, Xavier García Albiol s'enfronta a un nou judici. Aquesta vegada haurà de declarar per haver sacsejat amb violència una assessora del PSC per sortir a una fotografia. Es tracta de la coordinadora d'esports de l'Ajuntament de Badalona, Esther Martínez, que ha denunciat l'alcalde del PP perquè assegura que la va agafar pel braç durant un acte públic i la va apartar de forma violenta mentre li deia que no es posés davant seu. Segons ha avançat el diari Japonès, s'acusa Albiol d'un delicte de lesions lleu. El seu entorn, però, assegura que és una denúncia falsa. Més qüestions. Ja està resolta l'avaria que aquest vespre ha deixat 94 passatgers atrapats en un tren d'alta velocitat de Renfe. Per culpa d'una afectació mecànica, el comboi que anava de Figueres a Barcelona s'havia quedat atrapat en un túnel a l'entrada de l'estació de Sants, a la capital catalana. Aquesta nit, però, un altre tren, en aquest cas 8, l'ha pogut remolcar. Els passatgers n'han pogut sortir, els tornaran els diners i, en el cas que anessin més enllà de Barcelona, passaran la nit a un hotel. I un últim apunt, perquè l'obra Company ha triomfat aquesta nit a la primera edició dels Premis Talia de Teatre. S'han dut 3 guardons, el de millor direcció, millor espectacle i millor actor de musical, aquest últim per Antonio Banderas. El premi de millor actriu de musical se l'han dut Mireia Portes per Cantando bajo la lluvia. Pel que fa al de millor obra, l'ha guanyat Los Santos Inocentes, mentre que el millor actor de teatre és Carmelo Gómez per Las guerras de nuestros antepasados i la millor actriu Blanca Portillo per Silencio. Els premis els entrega l'Acadèmia de les Arts Escèniques Espanyola. I ara els esports, amb Joan Camí.
Avui s'han completat més partits de la fase de classificació per a l'Eurocopa 2024. En clau blaugrana, Robert Lewandowski ha completat els 90 minuts i s'ha quedat sense marcar en el Polònia 1, Albània 0, i Jules Koundé ha jugat els últims 10 minuts en la victòria de França contra Irlanda del Nord per 0-1. També s'ha jugat al Països Baixos 3, Gibraltar 0, i demà serà el torn de la selecció espanyola de Luis de la Fuente, que visita Escòcia a partir de 8:45 del vespre. El blaugrana Valde i també Dani Olmo han quedat descartats per aquest partit. El Barça femení jugarà el dimecres la tornada dels quarts de la Champions contra la Roma al Camp Nou, amb el resultat favorable de l'1-0 aconseguit el partit d'anada. Irene Paredes ha admès al Tu Diràs que en aquest partit van concedir molt.
Bueno, yo creo que sobre todo concedimos mucho atrás. Nos hicieron correr bastante y bueno, Paños tuvo que intervenir más de lo habitual, que para eso estamos atrás nosotras, para impedir goles. También creo que generamos mucho y marcamos poco.
I en futbol sala, el Barça ha empatat a 2 gols a la pista del Jaén i segueix líder de la Lliga.
I pel que fa al temps, aquest dimarts restem 2 o 3 graus a la costa i al prelitoral de les comarques de Tarragona i Barcelona i al sud de les de Girona. En canvi, ambient més suau al Pirineu, sobretot al sector occidental. Matí amb boira i núvols baixos en molts sectors del país. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
RAC 1.
Alexia Potent. Alexia Potent.
Llegiu la contraportada del País, el titular, la manera de protegir les espècies marines és no menjar-se.
Aquest projecte d'eòlica marina a l'Empordà, perdoneu, que agafaré tacs de riure. No, tira la publicitat, no, que encara ho podem resoltre.
Diu, au, papachi, au, pa, Joaquín.
Tengo a mi hija en cama con gonorrea.
Diu, bueno, pues has tenido suerte, que al menos es vasco.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. Perquè la ràdio és així. RAC 1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix. I es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC 1 presenta... Un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies,
Gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Sant Celoni!
Sí!
Vilamaniscle!
Sí!
Horta!
Sí!
Igualada!
Sí!
Barreguera!
Sí!
Barberà del Vallès!
Sí!
Cerdanyola!
Sí!
Terrassa!
Sí!
El Poblenou!
Sí!
I Palma!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Aquesta setmana la temperatura pujarà 6 graus a tot el país. Molt bé, ara ens explicarà la Mònica Usart.
Nenes, nenes, sí. Escolta, vosaltres què també? Noteu la suor baixant per la regatera?
No,
deixi, és algo molt fort, eh?
Deixi la gent.
Mira.
Deixi la gent i deixi'm a mi en pau. No vull mirar res, senyora.
Sabeu aquella catarata que hi ha a Sant Miquel del Fai?
Sí.
El salt del Rossinyol? Mira,
sí.
Aquí el tens, entre els pits.
Prou, ja està. El problema és que la sequera continua i 30 comarques estan en alerta per risc molt alt d'incendis.
30 comarques?
Sí.
Però has dit més comarques que les que té Catalunya.
Quantes
comarques hi ha a Catalunya?
A Catalunya hi ha 41 comarques, més l'Aran, que no és exactament una comarca, com sabeu.
Ah, és veritat, l'Aran no és una comarca.
No és una comarca.
És una terra mítica.
Prou.
Plena de follets, d'elfos, de dracs.
Prou.
De pobles amb noms inventats. Alf.
Alf, no.
Plim. Curp.
Prou.
Crec que està confonent la Vall d'Aran amb la Cerdanya.
Però no passa res,
Per allà dalt.
Sí.
Ara en parlarem de tot plegat i avui també és notícia.
Canteu amb mi!
Sí, però, hòstia, com si no se n'hagués parlat prou.
Toca parlar de la Kings League.
Sí, un moment.